Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí. Avui és dijous, 15 de febrer del 2024, un dia que comença amb el cel encapotat, però amb temperatures més suaus del que estem acostumats. I és que bufa lleugerament el vent, ben càlid, que això fa augmentar els valors. Aniol Puigvert, què tal? Com estàs?
Molt bon dia. Bon dia, Joel, què tal?
Com ho tenim avui?
Doncs, com deies, ens llevem amb temperatures bastant elevades. Tenim 2 graus a Vall de Núria, 6 a Das, 7 graus a Ribes de Freser i a Vic, 8 a Mieres i a Ripoll, 9 graus a Olot, a la Vall de Mas, a Molló i a Castellfollit de la Roca, 10 a Banyoles i a Camprodon, 11 graus a Figueres, 12 a Girona i Anglès, 13 graus a Roses i 14 a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Avui la temperatura baixarà lleugerament de dia, 2-3 graus més baixa. Ahir va ser molt alta, per exemple, 25 graus de màxima a Mieres, 23 a Girona, 24 a Sils, a Olot i a Vic, 21 graus de màxima, amb una mínima propera al 0, 1 graus. Però bé, és que Mieres, que van arribar als 25, també la mínima va ser molt baixa, al voltant d'un grau positiu. Per tant, molta diferència entre el dia i la nit. Avui, en canvi, puja la temperatura nocturna, no farà tan fred, i de dia quedarà un pèl més curt, amb un dia variable, mig ennuvolat, tant al matí com a la tarda. No és un dia en el qual hem de preveure precipitació. Però sí que divendres passa una petita pertorbació molt, molt feble. El cel estarà núvol, a mig ennuvolat tot el dia també. La temperatura baixarà una mica més i podria plovisquejar poc al Pirineu, menys de 5 litres, i no descartem alguna gota a la resta de l'interior, també cap al sud de la costa, cap a la selva. Bé, això és un petit canvi de temps que demà doncs, serà vist i no vist. El cap de setmana tornarà el sol i baixarà una mica la temperatura. Però Déu-n'hi-do, la màxima d'ahir tan alta i aquesta matinada també temperatures bastant suaus. Res de fred, molt poques glaçades. Destaquem també la presència de núvols baixos o boires cap a la Costa Brava, que ja es van presentar ahir al vespre, i per tant la humitat serà molt elevada en aquest sector. En definitiva, que el temps continua primaveral, però no farà tanta calor com ahir.
L'oficina tècnica de l'R3 demana a l'Estat que no abandoni els compromisos d'inversió amb el traspàs de Rodalies.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El delegat de l'ENS reclama que no es miri prim amb els recursos perquè és una línia estratègica, ha dit. És que la qüestió del tren continua marcant el pols de l'actualitat informativa i a les últimes hores davant del Parlament de Catalunya se n'ha parlat. I se n'ha parlat de valent amb la finalitat de que els compromisos adquirits no quedin en paper mullat i amb la finalitat de que el territori finalment tingui una sèrie de línies en condicions.
Nosaltres sí que ens preocupa perquè cal que Madrid no abandoni els compromisos d'inversió adquirits fins ara. I per altra banda, que la Generalitat conegui en profunditat allò que necessita la línia, com el tema, per exemple, de les vies desviades de Toses i de Catdevànol.
Els pagesos gironins aixequen els talls a l'AP7, Coll d'Ares i Nacional 2 després de més de 30 hores de protesta. Hi han participat desenes de pagesos de les nostres comarques. Els membres de l'entitat Revolta Pagès expliquen que no es quedaran de braços plegats i amenacen amb una nova protesta el 28 de febrer si no s'arriben a acords entre totes les parts.
La primera trobada s'ha fet aquest dimecres a Manresa, on hi ha participat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Escoltem en Jordi Ginebreda, de Revolta Pagesa.
Si treballem abans no la comencin a redactar i ja estem posant nosaltres les nostres necessitats sobre la taula, que a l'hora de treballar-la ells ja tinguin les eines i tinguin clar quins són els interessos dels seus representats, dels seus pagesos.
Avui també parlarem de les qüestions municipals de primera línia, com és, per exemple, la gestió de l'aigua. Canvien la gestió de la xarxa municipal d'aigua a Ribes de Freser. L'Ajuntament ha decidit que sigui l'empresa GIACSA l'encarregada de coordinar l'abastament al poble i totes les inversions que s'han de fer perquè funcioni correctament.
El canvi encara no s'ha formalitzat, però sí que s'estan fent passes endavant perquè la companyia passi a ser l'encarregada de la gestió de la xarxa en els pròxims mesos.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
El servei de l'aigua requereix d'inversions i en aquest període de sequera doncs les inversions és evident que són molt més grosses de les que haurien de ser o molt més insistents.
Ara Argelaguer pateixen manca d'habitatge. El seu alcalde Guillem Vallès està especialment preocupat perquè diu que aquesta problemàtica està fent que hi hagi gent del poble que hagi de marxar a viure fora.
Sí, Argelaguer, com em fa l'efecte que a gran part del país i Europa en general té un problema amb l'habitatge. I llavors els joves ara mateix tenen problemes per trobar un habitatge de lloguer o de compra, perquè realment hi ha molt poc habitatge i el que hi ha potser no està en les millors condicions.
Per això estan treballant en la taula de l'habitatge, una iniciativa que el que pretén és posar ordre en totes aquestes qüestions. A Santa Pau han d'obrir Can Torra abans no s'acabi l'any. Ara comença una segona fase del projecte amb la finalitat que es pugui adequar a l'edifici per encabir-hi bona part de les activitats previstes. L'alcaldessa és Cris Capó.
Moltes vegades necessitem aquest punt de trobada en comú, que actualment es fa servir Can Vaireda, però volem que Can Torra sigui el pal de timó del poble.
A Olot, l'Ajuntament millorarà el sistema de climatització de la plaça Mercat.
Ho farà centralitzant tots els aparells de fred a la coberta de l'equipament. L'objectiu és poder-ho tenir tot enllestit abans que comenci l'estiu.
L'Estanis Vaireda és el regidor de promoció econòmica d'Olot.
Genera beneficis en quant a eficiència energètica, també fa que la plaça no hi hagi tant de calor, generava uns certs problemes amb el sistema de fred, diguem, sobretot a l'estiu. Com sabeu, la calor acaba pujant amunt, i això ens generava problemes, i en algunes èpoques d'estiu que feia molta calor ens era difícil aclimatar bé la plaça Mercat.
I avui també parlarem de cultura, perquè Olot engega el primer pla de cultura i educació de tot Catalunya.
Es presentarà a finals d'aquest any a través d'un procés participatiu, es faran jornades, taulers de treball i un portal web.
Escoltem el titular d'Educació i Cultura d'Olot, és en Josep Quintana.
El que busca és definir aquests reptes, definir aquestes línies de treball de futur, i per tant, com que l'objectiu és important, és gran, això s'ha de fer treballant-ho no només l'àrea de cultura i educació, sinó treballant-ho amb la resta de la ciutat que es vulgui sumar, diguéssim, a aquest projecte.
I ja que parlem d'educació, Ripoll va ser dels primers municipis on la Congregació Carmelites de la Caritat va fundar una de les seves escoles. Va ser justament el 1860.
Des d'aleshores són centenars les persones que han passat per les seves aules. És també a Ripoll on s'ha estrenat la primera de les mostres Badruna, passat, present i futur, l'exposició commemorativa dels 200 anys de la fundació de la Congregació.
L'actual directora del centre és la Montsina Llimós.
I aquí veurem de tot, veurem doncs això, no? Aquí al darrere meu hi ha una aula dels anys 70, 80, veurem moltes imatges, veurem també doncs, com les metodologies han canviat, però alhora l'essència s'ha mantingut, els valors, el que pot ser doncs, imprescindible per estudiar al llarg de totes les èpoques ho tenim.
I també parlarem de Carnaval. Les tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia celebren el seu 30è aniversari amb la disfressa més espectacular que han fet fins ara.
Dissabte ja van mostrar els seus dracs al Carnaval de Platja d'Aro i aquest dissabte volen celebrar el seu aniversari al Carnaval d'Olot. Dins la colla hi han passat diverses famílies d'un barri olotí, el de Sant Roc, amb una identitat pròpia.
Escoltem la Laura Luque, és membre de les tremendes.
Això va començar, doncs, mira, un grup d'amics que varen anar a aprendre a ballar i varen decidir de muntar aquesta entitat per tota la gent que estava aquí d'Andalusia per poder doncs, disfrutar de la seva cultura i, bueno, i a part d'això, involucrar-se en totes les coses de la ciutat, com és això, el Carnaval, per exemple.
Doncs vinga, que el Carnaval ja és aquí, ja ho sabeu, aquest cap de setmana, tant a Ripoll com a Olot, és el moment de disfressar-se. I tot plegat seguit en directe per Televisió del Ripollès i per Olot Televisió, respectivament. Esports, l'hoquei Olot repeteix viatge a Galícia per encaminar la permanència.
Els olotins tornen a la pista després de l'aturada per Carnaval. Visiten l'escola Lubians, rival que precisament marca les posicions de descens a 8 punts respecte a la posició de l'equip de Ràfols.
Escoltem el tècnic.
És un partit complicat perquè, com dius, ells, si miren la classificació i sobre el paper, ells veuen que és un partit en el que poden puntuar. Hi ha sempre la dificultat del desplaçament a Galícia, amb el canvi de rutines, amb l'aixecar-se molt aviat el dissabte i agafar l'avió. També una pista, pel que m'han comentat altres entrenadors, una pista de parquet, tipus parquet portuguès, un parquet més dur.
El partit, com sempre, en directe a través de Radio Olot. La garrotxina Anabel Fernández despenja la medalla de plata amateur al Mundial de Muay Thai a Tailàndia.
Osama Ruimi no va passar de la primera ronda per una puntada de peu a les parts baixes que l'àrbitre no va penalitzar.
Vaig donar tot el que vaig poder dalt del ring. El tercer assalt em van acabar parant el combat. No em van fer ni comptes ni res. En general, estic molt contenta de la meva evolució des del començament que vaig començar a competir fins ara. i evolucionar moltíssim.
I apunteu-vos bé aquesta data, el 28 de febrer és el dia que la Brama Stage Run obrirà inscripcions.
La prova proposa una nova manera de gaudir de les curses de muntanya a través d'una cursa per etapes que se celebrarà a la Vall de Ribes entre el 18 i el 20 d'octubre. Enguany se celebrarà la segona edició i s'esperen més participants.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui la mobilitat marca el pols de l'actualitat informativa dels 5 minuts més. L'oficina tècnica de l'R3 demana a l'Estat que no abandoni els compromisos d'inversió amb el traspàs de Rodalies. El delegat de l'ENS reclama que no es miri prim amb els recursos perquè diu que és una línia del tot estratègica.
Doncs sí, com deies, l'oficina tècnica de l'R3 veu amb certa preocupació el traspàs de Rodalies acordat entre el govern estatal i la Generalitat. Ho ha dit el delegat de la Comissió Tècnica, Josep Arimany, durant la compareixença a la Comissió de Territori del Parlament aquest dimecres. Arimany ha exposat a la comissió els principals punts recollits en l'informe que ja va donar a conèixer a finals del 2022, tot subratllant que el principal objectiu de l'oficina tècnica és vetllar pel compliment dels calendaris i oferir una perspectiva integral de la línia des del consens del territori.
Nosaltres sí que ens preocupa perquè cal que Madrid no abandoni els compromisos d'inversió adquirits fins ara. I per altra banda, que la Generalitat conegui en profunditat allò que necessita la línia, com el tema, per exemple, de les vies desviades de Toses i de Catdevano.
En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat d'una revisió urgent del pla de Rodalies per part dels diferents actors implicats, com ara DIF, Renfe i Generalitat. Segons ha dit, és important arribar a acords, però ha demanat que això no endarrereixi el calendari ni les inversions previstes. Així mateix, Arimany també ha demanat que es millori la comunicació amb els ajuntaments sobre les diferents incidències per poder donar un millor servei als ciutadans.
A més, cal garantir que amb l'hipotètic traspàs no es perdi la connexió internacional. És una via internacional, amb la Tour de Querol, i que no perilli tampoc el trànsit de mercaderies. El trànsit de mercaderies és clau. Estem parlant de sostenibilitat. I, per tant, és molt important que aquesta línia a la nit puguin venir mercaderies fins a la zona nord, puguin arribar al Ripollès, puguin arribar inclús a la Cerdanya.
El tren continua, doncs, sent notícia i també ho és la mobilitat interna de Ripoll, perquè, atenció, el radar de la policia local ha fotografiat 213 vehicles durant el 2023. 213. La dada demostra els excessos de velocitat que es produeixen a la capital. Els agents continuen amb les tasques de prevenció centrades sobretot al carrer Progrés, on alguns conductors hi circulen a velocitats massa ràpides. Més detalls amb en Martí Palau.
La policia municipal de Ripoll va realitzar un total de 12 controls de velocitat durant l'any 2023, amb la intenció de prevenir i combatre l'excessiva rapidesa dels vehicles a l'interior de la vila i garantir la seguretat vial dels habitants del poble. Dels 1.942 vehicles que es van controlar, 213 van ser fotografiats i d'aquests, un 85% provenien de fora de Ripoll. Parla Francesc Campayo, cap de la policia local de Ripoll.
S'ha de tenir en compte que l'any passat vam tenir 7 atropellaments a Ripoll, que són molts, 7 atropellaments són bastants. I la majoria, ja ho he dit altres vegades, no?, que de 7, 6 van ser provocats per persones de fora de Ripoll. També he dit moltes vegades, no?, que el 80-85% de les denúncies que posem són de gent de fora de Ripoll. A la gent de Ripoll no se'ls denuncia tant com a la gent de fora. Però és clar, la gent de pas, doncs, són els que més s'infringeixen.
La velocitat màxima captada pel radar va ser de 76 km per hora dins el municipi. La policia té detectades dues zones crítiques pel que fa als excessos de velocitat. A Castelldral, on hi ha el radar preventiu, i a la Vallaneda. Tot i això, els agents van posant el radar a punts diferents de la capital del Ripollès.
Perquè la nostra feina principal és prevenir. La nostra feina principal és preventiva. Jo sempre ho he dit, jo seria feliç estar un any sense haver de posar una sola denúncia. Seria la persona més feliç del món.
La policia ha insistit en col·locar aquest radar al carrer Progrés, perquè és una zona on hi ha diverses senyals que avisen que cal anar a la velocitat adequada. A més, també és una zona d'entrada al poble amb diversos passos de vianants i és una ruta de pas cap a les zones de muntanya. Segons asseguren des de la policia, els controls del 2023 han contribuït a una reducció de la velocitat dins la població, així com evitar accidents i incrementar la confiança i seguretat dels vianants.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els pagesos de les nostres comarques aixequen els talls a l'AP7, a la Nacional 2 i a Coll d'Ares després de més de 30 hores de protesta. Hi han participat desenes de pagesos de casa nostra.
Els membres de l'entitat Revolta Pagesa expliquen que no es quedaran de braços plegats i amenacen amb una nova protesta el proper 28 de febrer si no s'arriben a acords entre les parts. La primera trobada s'ha fet aquest dimecres a Manresa, on hi ha participat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascón.
Més detalls amb en Roger Isern.
Segona demostració de força dels pagesos de les comarques gironines. La setmana passada ja van passar la nit tallant l'autopista AP7 i la Nacional 2 a Medinyà, abans de marxar en tracturada cap a Barcelona per fer escoltar les seves demandes. Aquesta, el bloqueig de les principals vies de comunicació terrestres de la demarcació, s'ha allargat més de 30 hores entre aquest dimarts i dimecres. I els pagesos adverteixen o els escolten i les negociacions es materialitzen amb mesures concretes o els tornaran a trobar al carrer. Ho ha explicat un dels membres de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda.
Ara comencen dies de treball, de despatx, de seure, de negociar, de parlar de molts de punts, de moltes coses, però seguirem treballant i si no ens convencen, si no ens ajuden, si els resultats no són els que estem esperant, tornarem a sortir i a partir d'avui mateix ja comencem a preparar les mobilitzacions del pròxim dia, perquè almenys si les coses no avancen, que ells tinguin clar que el 28 tornarem a sortir.
En relació a les competències de la Generalitat, els pagesos han afirmat que el govern ha refermat la voluntat de mirar com flexibilitzar les restriccions per sequera, tant a l'agricultura com a la ramaderia, i posar tots els esforços perquè la finestreta única per a tots els tràmits sigui una realitat el més aviat possible, per així reduir la burocràcia. Els pagesos també estaven molt pendents de l'altra via de negociació, en aquest cas amb el govern espanyol. En aquest sentit, han afirmat que titulars de la Secretaria d'Agricultura es traslladaran a Catalunya per reunir-se amb ells durant la setmana vinent.
Si treballem abans, no la comencin a redactar i ja estem posant nosaltres les nostres necessitats sobre la taula, que a l'hora de treballar-la ells ja tinguin les eines i tinguin clar quins són els interessos dels seus representats, dels seus pagesos i agricultors.
Després de la reunió amb el president de la Generalitat el passat 6 de febrer, aquest dimecres s'ha celebrat a Manresa la primera de les trobades de treball previstes. Hi han participat representants de la plataforma pagesa i del Departament d'Acció Climàtica, amb el conseller David Mascort al capdavant. A l'agenda, temes relacionats amb l'agilització administrativa, la PAC i les restriccions per sequera que afecten el sector.
És un quart de nou i dos minuts. Parlant de sequera, parlem ara de la gestió de l'aigua, perquè a Ribes de Freser hi haurà canvis. Canvis en la gestió de la xarxa municipal. El consistori ha decidit que sigui l'empresa Giaxa l'encarregada de coordinar l'abastament i totes les inversions que s'han de fer perquè funcioni en condicions.
El canvi encara no s'ha formalitzat, però sí que s'estan fent passes endavant perquè la companyia passi a ser l'encarregada de la gestió de la xarxa en els pròxims mesos.
Ens ho explica la Judit Lechón.
L'Ajuntament de Ribes de Freser està iniciant els tràmits per traspassar la gestió de la xarxa d'aigua del municipi a l'empresa pública Giaxa, companyia que ja és present a Can de Bànol, Camprodon i Llanars. La concessió sobre l'abastament a Ribes va començar el 1971 i tenia una durada de 50 anys, per tant, ja ha caducat. El consistori ha estat avaluant les opcions i creu que Giaxa en pot fer una bona gestió. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
El servei de l'aigua requereix d'inversions i en aquest període de sequera doncs les inversions és evident que són molt més grosses de les que haurien de ser o molt més insistents. A partir d'aquí es va valorar a nivell intern quina era la millor opció, val? I hi havia diferents opcions: externalitzar l'aigua, internalitzar-la o passar-la a una empresa pública, no com sumar, però a una empresa pública que treballés amb aigua i que fos competent en aquest sector. I això és el que s'ha decidit fer.
Per a l'Ajuntament ribetà és important que la gestió de la xarxa d'aigua es faci des de l'àmbit local, entenent les necessitats de la població i les inversions que s'han de dur a terme perquè funcioni correctament.
Des d'un primer moment Giaxa, sobretot per aquest punt, no? Perquè ara un concurs d'aigua ha de venir guanyar-lo una gran multinacional pel tema burocràtic i pel tema de la llei del, bueno, de la llei del, del sector públic i tot aquest tema de les licitacions i els contractes i per tant una multinacional el que fa és evident, és anar a guanyar diners, no? I anar a tenir un tant per cent de benefici. Nosaltres el que ens interessa és que aquest tant per cent de benefici recaigui sobre les inversions del municipi.
GIACS és gestionada pels municipis que hi pertanyen sense empreses externes, cosa que ha agradat al consistori a Ribes, i per aquest motiu ja ha iniciat el procés per fer el canvi i que sigui aquesta companyia la que coordini la xarxa d'aigua al poble.
La manca d'habitatge d'Argelaguer expulsa alguns veïns i veïnes perquè no en troben. L'Ajuntament, conscient de la problemàtica, diu que treballa per solucionar-ho malgrat els pocs recursos econòmics de què disposen. Pere Ubach.
La manca d'habitatge és un problema creixent que afecta cada vegada més la nostra societat. Els preus dels habitatges han augmentat considerablement mentre que la ciutadania ha perdut poder adquisitiu. En aquest context, moltes persones, tant joves com famílies i gent gran, troben difícil accedir a habitatges dignes, sigui per compra o de lloguer. Aquest problema es repeteix en molts micropobles on l'oferta d'habitatges és encara més limitada i molts d'aquests no compleixen els estàndards mínims d'habitabilitat. La Garrotxa no se n'escapa. A Argelaguer, per exemple, el seu alcalde, Guillem Ballàs, assegura que hi ha veïns del poble que sense remei han de marxar del municipi.
Hi ha una taula d'urbanisme que està treballant el tema aquest, s'estan buscant solucions, però tornem al mateix. Som un poble petit i la capacitat d'intervenció que tenim amb el pressupost municipal que tenim és molt petita. Llavors estem buscant solucions imaginatives per trobar sortides, no, pel jovent, i no tan jovent. Hi ha gent que té mainada i que han de marxar perquè no troben casa.
Aquesta taula d'urbanisme segueix la línia amb la qual treballa l'Ajuntament d'Argelaguer per democratitzar moltes de les decisions que afecten el poble. És el que des del consistori anomenen gestió horitzontal. De moment, però, l'Ajuntament destina la majoria dels seus esforços en solucionar els problemes amb la xarxa d'aigua i acabar amb els treballs a la plaça major del poble.
I a Santa Pau han d'obrir Can Torra abans no s'acabi l'any. Ara s'inicia la segona fase del projecte, en la qual s'ha d'adequar l'edifici per encabir-hi bona part de les activitats previstes.
Llavors faltarà la tercera fase, que consistirà en la construcció d'un centre de dia per a gent gran, però aquesta encara no té un calendari definit.
L'any 2022, l'Ajuntament de Santa Pau va començar les obres per recuperar la finca de Can Torra. L'objectiu del consistori és disposar d'un espai al municipi que aglomeri un casal per als joves del poble, un local per a les entitats locals, un espai de coworking, serveis que se situarien en la primera planta de l'edifici i una biblioteca al tercer pis. El que pretén el consistori amb aquest projecte és disposar d'un espai que reuneixi totes les generacions presents al municipi per tal que interactuïn entre elles. L'alcaldessa de Santa Pau és Cris Capó.
Moltes vegades necessitem aquest punt de trobada en comú, que actualment es fa servir Can Vaireda, però volem que Can Torra sigui el pal de timó del poble.
La primera fase del projecte consistia en la consolidació de part de l'immoble i la segona és la que ha de permetre que es desenvolupin les activitats associatives. Encara faltarà la tercera i última fase, en la qual es construirà un centre de dia per a gent gran en la segona planta de l'edifici. Segons Capó, però, tenint enllestida la segona fase, l'edifici podria estar operatiu.
Ens fa especial il·lusió, no?, perquè les obres van a molt bon ritme. A més, la nostra intenció és que l'edifici, és a dir, en la mesura que es pugui, que ens ho permetin els tècnics, poder posar-lo en funcionament, encara que les obres no estiguin acabades. Com que van per pisos, poder això ens permetrà poder-lo posar en funcionament a finals del 2020, bueno, del 2024.
El de Can Torra és el projecte més important que vol desenvolupar l'Ajuntament de Santa Pau, seguit de la compra del castell. I en paraules de l'alcaldessa, un cop estigui acabat, marcarà un abans i un després al poble.
I a Olot, l'Ajuntament millorarà el sistema de climatització de la plaça Mercat. Ho farà centralitzant tots els aparells de fred a la coberta de l'equipament. L'objectiu és poder-ho tenir tot enllestit abans que comenci l'estiu anual.
Fa temps que l'Ajuntament d'Olot, juntament amb els placers de la plaça Mercat, estan treballant en la millora de la xarxa de climatització. A la part superior de cada parada hi ha un sistema de fred que provoca que augmenti la calor i que el sistema de climatització no sigui l'adequat. Aquestes millores consisteixen en poder centralitzar tota la xarxa a la zona de la coberta de l'equipament. Ho explica el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vaireda.
Genera beneficis en quant a eficiència energètica, també fa que la plaça no t'hi hagi tant de calor, generava uns certs problemes amb el sistema de fred, diguem, sobretot a l'estiu. Com sabeu, la calor acaba pujant amunt i això ens generava problemes, i en algunes èpoques d'estiu que feia molta calor ens era difícil aclimatar bé la plaça Mercat.
Aquesta era una demanda dels placers i sobretot també dels clients habituals de la plaça Mercat. Gran part de les obres estaran subvencionades amb uns fons europeus i també amb l'ajuda econòmica dels propis placers.
Tenim el finançament, em sembla, del 80% de l'obra ve finançada per aquest Next Generation. Els placers, cada un posa el 20% de les obres de la seva parada, i el que farem és això, traslladar tots aquests aparells que ara estan, no es veuen, perquè estan tapats per les parades, però estan a dalt de cada parada. Farem un sistema centralitzat tot a la part de dalt de la plaça, al teulat, i així doncs quedarà més, a part de més net, doncs sobretot la climatització de la plaça Mercat millorarà moltíssim.
Ara mateix el projecte ja està aprovat i el pròxim pas és poder licitar les obres. Pel que fa a terminis, es preveu que les actuacions de millora de l'equipament comencin d'aquí a 2 o 3 mesos i es puguin tenir enllestides abans de començar l'estiu.
Temps ara pels esports. L'hoquei Olot repeteix viatge a Galícia per encaminar la permanència. Els olotins tornen a la pista després de l'aturada per Carnaval. Visiten l'escola Lovians, rival que precisament marca les posicions de descens a 8 punts respecte a la posició de l'equip de Miqui Ràfols. L'objectiu dels garrotxins passa exclusivament per tancar la permanència el més aviat possible. Aniol Mangas és seriós dubte pel partit de dissabte a les 7 de la tarda, Roger.
L'hoquei Olot torna a rodar una setmana després d'aturada la competició i viatja per segon desplaçament consecutiu a Galícia. Ho fa a la pista de l'escola Lovians, rival que marca les posicions de descens i que es troba a 8 punts dels olotins. El conjunt de Miqui Ràfols arriba al duel sabent que si suma la que seria la segona victòria fora de casa, tindria peu i mig assegurat a la categoria de plata la temporada vinent. Ràfols, però, avança que serà un partit davant un rival amb clara necessitat de sumar una victòria.
És un partit complicat perquè, com dius, ells si miren la classificació i sobre el paper ells veuen que és un partit en el que poden puntuar. Hi ha sempre la dificultat del desplaçament a Galícia, amb el canvi de rutines, amb l'aixecar-se molt aviat el dissabte i agafar l'avió. També una pista, pel que m'han comentat altres entrenadors, una pista de parquet, tipus parquet portuguès, un parquet més dur.
L'escola Lovians ja va generar certes dificultats a l'hoquei Olot en la primera volta, on llavors els locals van ser capaços de guanyar per 3-0, però tenint al davant un rival rocós.
Ens acostem a 8:45.
Perquè amb la salut no s'hi juga. Necessites una assistència sanitària sense esperes, amb la lliure elecció de metge, amb la salut dental de les pròtesis internes i externes incloses. Tot això és possible. A Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, t'oferim l'assegurança d'assistència sanitària CoSalut. Amb totes aquestes cobertures, més de 25.000 professionals a la teva disposició a un preu assequible. Informa-te'n a Ponset Consultors, Assegurances Bilbao.
A Olot, al carrer Notari Clusells 2 Baixos i a Ripoll, al carrer Progrés i al 972-266712. Ponset Consultors. Més de 40 anys al vostre servei.
Tens jardí o terrassa i vols estalviar? A Jardineria Jaume estudiem la teva problemàtica en jardins de baix manteniment. A més, tenim fruiters, aromàtiques i planter de qualitat. Vine'ns a veure. Ens trobaràs a l'A26, sortida 79 de Sant Joan les Fonts, al web jardineriajaume.net i a Instagram. Jardineria Jaume. Jardins a la teva mida.
A Quadis Andreu liquidem tot el nostre estoc de vehicles de quilòmetre zero, demostració, gerència i seminous. És un estoc d'excel·lents oportunitats, amb uns preus increïbles de les nostres marques Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Alfa Romeo i DS. Entrega immediata. Vine, tria i trobaràs el cotxe que busques. Quadis Andreu, a Girona, Fornells de la Selva, Blanes, Mont-ras, Figueres i Olot.
El Carnaval d'Olot ja és aquí. Carnaval d'Olot 2024. Aquest divendres 16 de febrer a 9:45 del vespre al Teatre Principal, acte inaugural del Carnaval 2024. L'espectacle reial, a càrrec dels qui han estat reis i reines del Carnaval d'Olot.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-27-0031 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Aquest diumenge, al Sona Amer, Namina Sextet. Un viatge que veu de les arrels i les transforma amb una amalgama de diferents tradicions musicals en què el blues, la música brasilera, el folk i el jazz conflueixen en una veu única. Namina Sextet. Aquest diumenge 18 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre El Casal de Mer. Entrades a idea.entradium.com i a la taquilla del teatre. Més info a mer.cat.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia, bona hora. Són 2:15 del matí. És hora de posar-nos al dia. Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El dia en què la mobilitat està a l'ordre del dia, l'oficina tècnica de l'R3 demana a l'Estat que no abandoni els compromisos d'inversió amb el traspàs de Rodalies.
El delegat de l'EN reclama que no es miri prim amb els recursos perquè és una línia estratègica.
Nosaltres sí que ens preocupa perquè cal que Madrid no abandoni els compromisos d'inversió adquirits fins ara. I, per altra banda, que la Generalitat conegui en profunditat allò que necessita la línia, com el tema, per exemple, de les vies desviades de Toses i de Campdevànol.
Avui també és notícia el radar de la Policia Municipal de Ripoll, que ha fotografiat 213 vehicles durant el 2023. La dada demostra els excessos de velocitat que es produeixen a la capital. Els agents continuen amb les tasques de prevenció centrades, sobretot, al carrer Progrés, on encara hi ha massa conductors que hi circulen massa de pressa. Escoltem el cap de la Policia Local de Ripoll, Francesc Campaio.
S'ha de tenir en compte que l'any passat vam tenir 7 atropellaments a Ripoll, que són molts. 7 atropellaments són bastants. I la majoria, ja ho he dit altres vegades, no?, que de 7, 6 van ser provocats per persones de fora de Ripoll. També he dit moltes vegades, no?, que el 80-85% de les denúncies que posem són de gent de fora de Ripoll. A la gent de Ripoll no se'ls denuncia tant com a la gent de fora. Però és clar, la gent de pas, doncs, són els que més s'infringeixen.
Els pagesos aixequen els talls a l'AP7, a Coll d'Ares i a la Nacional 2, després de més de 30 hores de protesta.
Hi han participat desenes de pagesos garrotxins. Els membres de l'entitat Revolta Pagesa expliquen que no es quedaran de braços plegats i amenacen amb una nova protesta el proper 28 de febrer si no s'arriben a acords entre les parts.
En Jordi Ginebreda és un dels membres de la Revolta Pagesa.
Ara comencen dies de treball, de despatx, de seure, de negociar, de parlar de molts de punts, de moltes coses, però seguirem treballant i si no ens convencen, si no ens ajuden, si els resultats no són els que estem esperant, tornarem a sortir i a partir d'avui mateix ja comencem a preparar les mobilitzacions del pròxim dia.
Canvien la gestió de la xarxa municipal d'aigua a Ribes de Freser. L'Ajuntament ha decidit que sigui l'empresa GIACSA l'encarregada de coordinar l'abastament d'aigua i totes les inversions que cal fer perquè funcionin com toca.
El canvi encara no s'ha formalitzat, però sí que s'està fent passes endavant perquè la companyia passi a ser l'encarregada de la gestió de la xarxa en els pròxims mesos.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
El servei de l'aigua requereix d'inversions i en aquest període de sequera, doncs, les inversions és evident que són molt més grosses de les que, haurien de ser o molt més insistents. A partir d'aquí es va valorar a nivell intern quina era la millor opció, val? I hi havia diferents opcions: externalitzar l'aigua, internalitzar-la o passar-la a una empresa pública.
La manca d'habitatge d'Argelaguer expulsa alguns veïns i veïnes perquè no en troben. L'Ajuntament, conscient de la problemàtica, ha estat treballant per intentar-ho solucionar malgrat els pocs recursos de què disposa el municipi. Escoltem, l'alcalde és en Guillem Vallès.
O sigui, Argelaguer, com em fa l'efecte que a gran part del país i Europa en general té un problema amb l'habitatge. I llavors els joves ara mateix tenen problemes per trobar un habitatge de lloguer o de compra perquè realment hi ha molt poc habitatge i el que hi ha potser no està en les millors condicions.
Santa Pau ha d'obrir Can Torra abans no s'acabi aquest any.
Ara s'inicia la segona fase del projecte en la qual s'ha d'adequar l'edifici per encabir-hi una part de les activitats previstes.
La Cris Capó és l'alcaldessa.
Moltes vegades necessitem aquest punt de trobada en comú que actualment es fa servir Can Vaireda, però volem que Can Torra sigui el pal de timó del poble.
L'Ajuntament d'Olot millorarà el sistema de climatització de la plaça Mercat.
Ho farà centralitzant tots els aparells de fred a la coberta de l'equipament.
Escoltem el regidor de promoció econòmica, Estanis Vaireda.
Genera beneficis en quant a eficiència energètica, també fa que la plaça no t'hi hagi tant de calor, generava uns certs problemes amb el sistema de fred, diguem, sobretot a l'estiu. Com sabeu, la calor acaba pujant amunt i això ens generava problemes, i en algunes èpoques d'estiu que feia molta calor ens era difícil aclimatar bé la plaça Mercat.
A partir d'ara us explicarem que Olot engega el primer pla de cultura i educació de Catalunya.
Es presentarà a finals d'aquest any a través d'un procés participatiu. Es faran jornades, taulers de treball i un portal web.
I també anirem a Ripoll, a l'escola de la Vedruna, perquè va ser dels primers municipis on la congregació Carmelites de la Caritat va fundar una de les seves escoles. Era el 1860.
Des d'aleshores són centenars les persones que han passat per les seves aules.
I les tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia escalfen ja motors per al carnaval d'aquest cap de setmana. Celebren el seu 30è aniversari amb la disfressa més espectacular que han fet fins ara.
Dissabte ja van mostrar els seus dracs al Carnaval de Platja d'Aro i aquest cap de setmana volen celebrar el seu aniversari al Carnaval d'Olot.
8:35 esports, l'hoquei Olot repeteix viatge a Galícia per encaminar la permanència.
Els olotins tornen a la pista després de l'aturada per Carnaval. Visiten l'escola Lovians, rival que precisament marca les posicions de descens.
És un partit complicat perquè, com dius, ells si miren la classificació i sobre el paper ells veuen que és un partit en el que poden puntuar. Hi ha sempre la dificultat del desplaçament a Galícia amb el canvi de rutines, amb l'aixecar-se molt aviat el dissabte i agafar l'avió. També una pista, pel que m'han comentat altres entrenadors, una pista de parquet, tipus parquet portuguès, un parquet més dur.
La garrotxina Anabel Fernández despenja la medalla de plata amateur al Mundial de Muay Thai a Tailàndia, on les coses no van anar gens bé per Osama Rumi.
Doncs sí que no va passar de la primera ronda, però una puntada de peu a les parts baixes que l'àrbitre no va penalitzar.
Apunteu-vos bé aquesta data, 28 de febrer, el dia en què la Brahma Stage and Run obrirà les inscripcions.
La prova proposa una nova manera de gaudir de les curses de muntanya a través d'una cursa per etapes que se celebrarà a la Vall de Ribes entre el 18 i el 20 d'octubre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'amnistia i el sostre de vidre de les dones a la justícia marquen el nomenament de nou jutges.
El president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Guillarte, ha retret que encara no s'hagi fet la renovació i ha defensat la independència judicial.
PP i Vox imposen al castellà els escrits del Parlament Balear per primer cop en 30 anys.
Segons l'oposició, la iniciativa aprovada a petició de l'extrema dreta crea un conflicte on no n'hi havia.
Desallotgen per una esquerda els veïns del bloc contigu al que es va enfonsar a Badalona.
Tres persones van morir en el sinistre de la setmana passada quan l'edifici de 5 plantes es va ensorrar per dins.
Fumar altera el sistema immunitari fins i tot anys després d'haver-ho deixat.
Un estudi apunta que les alteracions que provoca fumar en les defenses poden manifestar-se a llarg termini, fet que podria augmentar el risc de contraure malalties autoimmunes, al·lèrgies o càncer.
Almenys un mort i diversos ferits en un tiroteig durant la celebració de la Super Bowl als Estats Units.
Els fets han passat a Kansas City, on milers d'aficionats celebraven la victòria del seu equip i, segons la policia, hi hauria almenys 3 persones detingudes.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara temps pel temps, perquè avui tenim temperatures càlides. Bufa el vent, el cel està tapat i avui a Niol no tenim valors negatius pràcticament enlloc.
Doncs no, Joel, ens veiem valors positius pràcticament a totes les zones. Tenim un grau positiu a Vall de Núria, 5 a Das, 7 a Ribes de Freser i Vic, 8 a Mieres i a Ripoll, 9 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Molló i Castellfollit de la Roca, 10 a Camprodon i a Banyoles, 11 a Figueres, 12 graus a Girona i Anglès, 13 graus a Roses, 14 a Sant Feliu de Pallerols i 15 a Santa Pau.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui la temperatura baixarà lleugerament de dia, 2-3 graus més baixa. Ahir va ser molt alta, per exemple, 25 graus de màxima a Mieres, 23 a Girona, 24 a Sils, a Olot i a Vic, 21 graus de màxima amb una mínima propera al 0, 1 graus, però bé, és que Mieres, que van arribar als 25, també la mínima va ser molt baixa, al voltant d'un grau positiu. Per tant, molta diferència entre el dia i la nit. Avui, en canvi, puja la temperatura nocturna, no farà tan fred, i de dia quedarà un pèl més curt, amb un dia variable, mig ennuvolat, tant al matí com a la tarda. No és un dia en el qual hem de preveure precipitació. però sí que divendres passa una petita pertorbació molt, molt feble. El cel estarà núvol, a mig ennuvolat tot el dia també. La temperatura baixarà una mica més i podria plovisquejar poc al Pirineu, menys de 5 litres, i no descartem alguna gota a la resta de l'interior, també cap al sud de la costa, cap a la selva. Bé, això és un petit canvi de temps que demà doncs, serà vist i no vist. El cap de setmana tornarà el sol i baixarà una mica la temperatura. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, la màxima d'ahir tan alta i aquesta matinada també temperatures bastant suaus. Res de fred, molt poques glaçades. Destaquem també la presència de núvols baixos o boires cap a la Costa Brava, que ja es van presentar ahir al vespre, i per tant la humitat serà molt elevada en aquest sector. En definitiva, que el temps continua primaveral, però no farà tanta calor com ahir. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! 5 minuts
més! Quatre minuts, tres quarts de nou del matí, Olot engega el primer Pla de Cultura i Educació de Catalunya. Es presentarà a finals d'aquest any. A través d'un procés participatiu es faran jornades, taules de treball i un portal web. Des de l'àrea de Cultura i Educació remarquen que es tracta d'un projecte de ciutat. Els joves o la inclusió seran alguns dels reptes que es posaran sobre la taula. La primera jornada serà el proper 9 de març.
Durant el mes de maig del 2021, en el ple de l'Ajuntament d'Olot es va aprovar la nova creació de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot. Al cap de gairebé un any, l'abril del 2022 es van inaugurar les que són les actuals oficines. Situades al segon pis de l'hospici i amb millores per atendre el ciutadà, van ser el primer pas per consolidar una àrea pionera a Catalunya que fusionava dues branques com l'educació i la cultura per part d'un ajuntament. Ara, per acabar de completar un projecte innovador arreu del territori català, s'impulsa el Pla de Cultura i Educació de la mà de la mateixa àrea i de l'Ajuntament d'Olot. En aquest pla s'hi definiran els reptes i les línies de treball de la ciutat amb una mirada que combini el treball educatiu i també el cultural. Es tracta, segons el regidor d'Educació i Cultura d'Olot, Josep Quintana, d'un pla pioner a Catalunya i que necessita l'empenta de diferents parts.
El que busca és definir aquests reptes, definir aquestes línies de treball de futur i, per tant, com que l'objectiu és important, és gran, això s'ha de fer treballant-ho, no només l'àrea de Cultura i Educació, sinó treballant-ho amb la resta de la ciutat que es vulgui sumar, diguéssim, a aquest projecte.
Abans de conèixer el Pla d'Educació i Cultura definitiu, es farà una breu diagnosi, una estratègia, i es concretaran les primeres accions. La regidora de Participació i Drets Civils d'Olot, Laila Gomotxer, explica que la part final de la fase prèvia de tancament del pla serà a mitjans del mes de setembre.
Passats aquests 6 mesos, es presentaran les conclusions de tot aquest procés en la segona jornada participativa, que es preveu que tingui lloc a la segona quinzena de setembre, i en aquesta segona jornada es tancarà la fase de definició estratègica i s'encararà la redacció final del pla.
La primera jornada en el marc del Pla d'Educació i Cultura d'Olot serà el proper dissabte 9 de març, que tindrà com a principal objectiu fer el diagnòstic i identificar els reptes que cal encarar. Hi participarà la programadora d'Arts Escèniques d'Olot, Tene Busquets, i el director honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, Alfons Martínez.
I a aquesta hora us preguntem si és possible ajuntar dalt d'un escenari avis i joves que no es coneixen a priori absolutament de res. Això és el que han fet al Teatre Principal d'Olot. De fet, el que estan fent, encara avui ho estan fent, amb un projecte que es diu Iaia i que està sent tot un èxit contra pronòstic. Escoltem a l'Esther Forment. Ella és una de les responsables del projecte. Què tal, Esther? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sorpresa, m'imagino, no?, de l'èxit d'aquesta iniciativa, que el que pretén és ser un punt de trobada, convertir l'escenari en un punt de trobada entre avis i joves.
Exacte. Sorpresa en el sentit de que això és un projecte que hem presentat pels recursos educatius escènics que oferim a totes les escoles i instituts de la comarca, i inicialment només vam ofertar dues sessions I finalment hem fet quatre sessions i, com bé dius, barrejant els alumnes de secundària, de postobligatori en aquest cas de l'Escola d'Art, amb els gent gran de les llars d'avis de tota la Garrotxa. I ha estat un èxit total i absolut.
Com han rebut les parts implicades? És a dir, els joves de secundària per un cantó i els avis per un altre, una proposta d'aquestes característiques?
L'han rebut molt bé. I com dèiem, doncs, a priori semblava doncs, que els joves potser no estaven avesats doncs, al ritme d'aquest espectacle, que és una experiència més que un espectacle, perquè interactuen amb els avis, interactuen amb els actors, tots estan a sobre l'escenari, tots estan barrejats. És una mica diferent del que proposem quan fem el primer pis, si ho recordeu, que és oferir alguna obra de teatre o algun concert als estudiants dels instituts o de les escoles, i que també oferim el primer pis perquè vingui la gent gran a poder-ho gaudir, perquè pensem doncs, que també és de la seva, del seu interès. I en aquest cas tots estan barrejats sobre l'escenari i es creen unes relacions molt boniques. Molt boniques perquè del que es parla bàsicament a l'espectacle és de la joventut dels avis i de les àvies. Sempre ens pensem que les àvies han set àvies sempre, que no han tingut joventut, perquè les hem conegut així, ja les hem conegut grans. I és molt bonic veure com els joves veuen com vivien quan ells tenien la seva edat, com vivien i com es relacionaven entre ells.
És curiós també, Esther, perquè durant el muntatge heu pogut comprovar com molts estudiants projecten en els seus companys d'escenari, avis i àvies, els seus propis avis, no?
Totalment, totalment. I hi ha molts joves que s'emocionen, que això no ho havíem contemplat que pogués passar, però clar, és un espectacle que és molt emotiu. És molt emotiu i toca molt la fibra, i el teatre és això, el teatre és emoció, i en aquest cas ho hem aconseguit totalment.
Esther, sempre es diu que joves i sobretot gent gran tenen posicions antagòniques en moltíssimes coses. Heu pogut constatar que això no sempre és així?
És que no és així, és antagònic perquè les èpoques eren diferents i perquè tot ha evolucionat molt, i ha evolucionat d'una manera que ens pensem que els avis i les àvies no ens entenen, o que els joves no entenen els avis i les àvies quan ells eren joves, però a la que et poses la pell de l'altre, això és, vaja, totalment erroni.
Esther, avui es tornarà a fer una altra sessió de iaia al Teatre Principal. Vist l'èxit, us plantegeu repetir l'experiència?
Sí, potser no amb aquesta obra de teatre, però sí amb d'altres, evidentment. I avui fem dues sessions, matinals, però al vespre també fem dues per al públic general, perquè és una obra tan transversal que interessa a tothom.
Esther Forment, responsable dels serveis educatius del Teatre Principal, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta experiència que, sens dubte, tindrà un llarg recorregut. Una abraçada gran, bon dia i bona hora.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I no deixem encara les qüestions lligades amb l'educació, perquè Ripoll va ser un dels primers municipis on la Congregació Carmelites de la Caritat va fundar una de les seves escoles. Va ser justament el 1860. Des d'aleshores són centenars les persones que han passat per les seves aules. Ells també a Ripoll, on s'ha estrenat la primera de les mostres anomenada Badruna, passat, present i futur, l'exposició commemorativa dels 200 anys de la fundació de la Congregació. Ja l'ha visitada la Paula Sayagó.
La Congregació Carmelites de la Caritat es va fundar l'any 1820. I el 1860 va néixer a Ripoll l'Escola de les Carmelites de la Caritat Badruna, una de les primeres. És també a Ripoll on es pot veure la primera de les exposicions Badruna, passat, present i futur. Una mostra que inicia la commemoració dels 200 anys d'aquesta congregació religiosa que va marcar l'educació de les noies de l'època. L'exposició és un viatge nostàlgic per als centenars d'alumnes que han passat pel centre al llarg d'aquests anys, però també pel món de l'educació, els seus canvis i la seva essència permanent. En parla la directora de l'Escola Badruna de Ripoll, Montsina Llimós.
I aquí veurem de tot, veurem doncs això, no? Aquí al darrere meu hi ha una aula dels anys 70, 80, veurem moltes imatges, veurem també doncs com les metodologies han canviat, però alhora l'essència s'ha mantingut, els valors, el que el que pot ser doncs, imprescindible per estudiar al llarg de totes les èpoques ho tenim.
La mostra és rellevant pel que suposa, els 200 anys d'una congregació que des dels seus inicis ha treballat per l'educació. Una mostra que, a més, s'enceta en un moment en què l'ensenyament està al punt de mira.
També és molt important avui, avui en què tothom es veu en cor de criticar força tot, que el món de l'ensenyament està en el punt de mira, que els docents moltes vegades doncs, pensem que potser caldria doncs, que tinguéssim una mica més de confiança. Fer una passejada per aquesta exposició o per moltes altres d'aquesta escola o de moltes altres escoles ens ha de fer veure doncs, que l'ensenyament és viu i que té, com diu l'exposició, passat, present i futur.
Actualment hi ha 38 escoles Vedruna a tot el territori i en cada un dels municipis on hi té presència s'inaugurarà una exposició. La de la Vila Comtal, però, n'és la primera. La Vedruna, de Ripoll, i com assegura Llimós, té molt clar que el seu objectiu és deixar-se la pell, perquè els infants esdevinguin persones amb valors quan surtin del centre amb 16 anys.
Gràcies, Paula. 10 minuts, les 9 en punt. Olot ja està a punt pel Carnaval. Les tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia celebren el seu 30è aniversari amb la disfressa més espectacular que han fet fins ara Gerard Puigdemont.
Les tremendes de la Casa d'Andalusia celebren enguany 30 anys de Carnavals. Aquesta collaglutina representen una identitat i una cultura que des dels inicis han sabut transmetre a través de diferents actes de ciutat a Olot, entre ells el Carnaval. En parla Laura Luque, membre de les Tremendes.
Això va començar, doncs, mira, un grup d'amics que varen anar a aprendre a ballar i varen decidir de muntar aquesta entitat per tota la gent que estava aquí d'Andalusia per poder, doncs, disfrutar de la seva cultura i, bueno, i a part d'això, involucrar-se en totes les coses de la ciutat, com és això, el Carnaval, per exemple.
Els anys passen, però des d'aquesta colla del barri de Sant Roc d'Olot asseguren que l'estat de salut que tenen és bo. Actualment són una vuitantena les persones que conformen el grup. En parla una altra de les membres, Yasmina Cívico.
Nosaltres som la segona generació, els nostres pares varen ser doncs, socis fundadors de l'entitat i per tant que van engegar també tot el projecte de Carnaval i doncs ara nosaltres ja estem portant tot el projecte i ja tenim també els nostres fills dintre de la rua i així anem fent la successió.
Les Tremendes recorden com a grans moments l'any que van anar disfressades de cupcakes, tot i que també han anat d'indis, mexicans, bandolers, de joies o de plantes carnívores, entre d'altres. L'any 2008 van imposar-se al Carnaval de Platja d'Aro contra tot pronòstic.
L'any que van guanyar a Faulàndia primer premi a Platja d'Aro, que és el que dèiem que possiblement no es torni a repetir la història, doncs en el moment de l'entrega de premis no hi érem. O sigui, imagina't si no ens esperàvem que guanyéssim, que no hi érem. Estàvem fent temps fent un segon cafè en un restaurant perquè, bueno, donàvem per fet que res, no? I arribem allà i tothom, diu que hem guanyat. Però com pot ser que hem guanyat? Sí, sí, primers, primers. Però clar, ens vam perdre doncs, l'emoció de que diguin el teu nom amb un primer premi, no?
La colla ha tingut durant aquests anys alguns reis i reines del Carnaval. La mateixa Yasmina Cívico ho va ser juntament amb Francesc Muñoz, però uns anys abans van regnar la Sònia Mora i la Sònia Ruiz. Aquest dissabte les Tremendes ja van ensenyar el seu muntatge al Carnaval de Platja d'Aro. Enguany la colla fa un pas més en espectacularitat, amb una disfressa molt vistosa. Representen uns dracs que de ben segur es faran veure i sentir al Carnaval d'Olot.
Anem als esports. La garrotxina Anabel Fernández es penja la medalla de plata amateur al Mundial de Muay Thai a Tailàndia. Osama Rumi no va passar de la primera ronda per una puntada de peu a les parts baixes, que l'àrbitre no va penalitzar Guillem Guardiola.
El Lumpini Boxing Stadium de Bangkok a Tailàndia és el pavelló que s'ha convertit en el gran símbol del Muay Thai modern. Sobre aquest ring ha sigut on la garrotxina Anabel Fernández no només ha complert el seu somni, sinó que, a més, ha aconseguit penjar-se la medalla de plata en la categoria amateur. Fernández s'ha creuat a la final del Mundial amb una lluitadora suïssa més experimentada.
Vaig donar tot el que vaig poder dalt del ring. El tercer assalt em van acabar parant el combat, no em van fer ni comptes ni res. En general estic molt contenta de la meva evolució des del començament que vaig començar a competir fins ara. He evolucionat moltíssim.
Una mica diferent ha sigut l'experiència d'Osama Ruimi, que no ha pogut passar de la primera ronda contra Brasil. El garrotxí assegura que va rebre fins a 3 puntades de peu a la zona dels genitals en el primer combat, sense que el brasiler rebés cap mena de penalització.
i el problema és que estàvem dominant el combat, estàvem guanyant, però me'n van impactar una patada a les parts baixes, que en teoria està prohibit, però aquí a Tailàndia no està prohibit i no, només està mal vist. I res, m'ha fet la conta per això i perdem el combat. I res, dir moltes gràcies a tota la gent que m'ha apoyat i a seguir entrenant i estar més fort per la pròxima.
Per la seva banda, el seu entrenador, Isaac Maillà, remarca la bona actitud dels dos lluitadors i destaca la desena posició que ha obtingut la selecció espanyola al Mundial de Muay Thai.
Apunteu-vos bé aquesta data, el 28 de febrer és el dia que la Brahma Stage and Run obrirà les seves inscripcions. La prova proposa una nova manera de gaudir de les curses de muntanya a través d'una cursa per etapes que se celebrarà a la Vall de Ribes entre el 18 i el 20 d'octubre. Enguany es celebrarà la segona edició i s'esperen més participants, Judit Curós.
Els amants de les curses de muntanya ja tenen una nova data per apuntar-se al calendari, el 28 de febrer. Aquest és el dia que la Brahma Stage Run obrirà inscripcions. Després que l'organització hagi exhaurit les inscripcions per la Costa Brava del mes d'abril i la Pirinès Stage Run del setembre, la Brahma vol trencar rècords i penjar també el cartell de complet. La cursa per etapa de la Vall de Ribes celebrarà enguany la segona edició aquest 2024. Ho farà del 18 al 20 d'octubre amb el punt neuràlgic a Ribes de Freser. Es tracta d'una cursa que vol ser una porta d'entrada a les curses per etapes per a tots aquells que s'hi vulguin iniciar. La logística així ho permet i també la proposta de recorregut, ja que cada etapa compta amb tres distàncies diferents. Una pels participants de 60 quilòmetres en total, una pels que ja tenen experiència de 80 quilòmetres i pels experts es proposa una distància total de 100 quilòmetres. Totes elles prometen paisatges d'infart i trepitjar els cims més emblemàtics de la vall. Les inscripcions es podran agafar amb allotjament inclòs o sense en funció de les necessitats de cada participant i ho podran fer a partir del dimecres 28 de febrer. La Costa Brava i la Pirinès Stage Run, que també trepitja terres ripolleses, ja han penjat el cartell de complet i la Brahma també ho vol fer, consolidant-se la comarca i donant a conèixer un format de cursa menys habitual, però igual d'espectacular.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull&Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull&Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
Amb 3 minuts i mig arribem ja a les 9 en punt. Fins aquí els 5 minuts més d'aquest dijous. Gràcies un dia més per la confiança. I tornem demà a la mateixa hora per despertar-vos amb tota la informació de casa nostra. Bon dia a tothom.